L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
Coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Franco, el Parlament ha demanat aquesta setmana que el govern espanyol tregui la Policia Nacional de la comissaria de la Via Laietana de Barcelona i l'immoble es converteixi en un veritable espai de memòria democràtica. En aquest edifici, que continua sent avui la seu de la Prefectura Superior de Policia, milers de persones, moltes de les quals dissidents polítics, hi van ser maltractades, torturades i humiliades, sobretot durant el franquisme. Avui, el programa també entrevistarem el portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Juan Fernández, amb qui parlarem del futur model de finançament autonòmic. Benvinguts a l'Hemicicle.
És un lloc fosc, un lloc que si les parets parlessin explicarien horrors, autèntics horrors. I per això no entenc que la policia avui en dia no vulgui marxar d'aquell lloc. Perquè jo, si fos un policia demòcrata, no em voldria identificar amb aquest passat, no? I llavors per mi és un lloc fosc, com un pou.
És el testimoni de Maribel Ferrandiz, torturada a la comissaria de la Via Laietana l'any 1971, quan va ser detinguda juntament amb el seu germà. Tots dos militaven en partits d'esquerres, en ple franquisme a l'estat espanyol. Ella, com moltes de les altres persones que hi van ser maltractades, volen que aquesta comissaria es converteixi en un veritable espai de memòria i per això demanen que cessi tota l'activitat policial a la prefectura de la Via Laietana. Troben pervers que el govern espanyol declarés l'edifici un lloc de memòria, però al mateix temps el mantingui com a seu de la Policia Nacional. Precisament aquesta setmana el Parlament ha aprovat una moció on es demana al govern de Pedro Sánchez que reallotgi la policia i traspassi l'edifici a la Generalitat. La iniciativa, impulsada pels comuns, s'ha aprovat amb els seus vots i també els de Junts, Esquerra, la CUP i Aliança Catalana. El PSC s'hi ha abstingut i el PP i Vox hi han votat en contra.
A mi amb les manilles me les posaven darrere dels genolls, me les lligaven per darrere. Llavors, amb aquesta posició t'obligaven a estar ajupit. Llavors et feien caminar d'un cantó a l'altre si queies t'estomacaven.
La Maribel Ferrandiz va patir tota mena d'humiliacions i maltractaments dins la comissaria. No vol que s'oblidi aquell passat fosc i per això, des de fa uns anys, recorre a diferents escoles del país per explicar-ho.
Que s'expliqui la història, perquè no s'explica als nens. Jo vaig a escoles a explicar als nens el que va suposar la repressió durant la dictadura i els nens no coneixen res de la història de quan els seus avis eren joves. I això et demostra que no estem en una democràcia plena, no? Que no sàpiguen la història més recent.
Mai tan joves com ara s'havien mostrat partidaris d'una dictadura. 50 anys després de la mort de Franco, el 13% dels joves d'entre 18 i 24 anys justificarien un règim autoritari en determinades circumstàncies, segons diferents enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques. Unes dades que preocupen i molt el govern, en ple auge de l'extrema dreta. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, s'ha fixat com a repte enfortir la memòria democràtica entre les generacions més joves.
Aquest és un repte pel país, aquest és un repte doncs, per la democràcia. Nosaltres hem de donar aquests elements de judici. No es tracta de criminalitzar els joves, es tracta de donar-los les eines, la informació, la formació, el coneixement, el testimoni.
Precisament amb aquest objectiu, el Parlament aprovarà a principis de l'any que ve el projecte de llei de memòria democràtica. Amb la nova normativa, la memòria democràtica passarà a ser un element central en els currículums educatius. La llei també fixarà un termini de 2 anys per retirar tota la simbologia franquista que encara queda a l'espai públic, com el monument commemoratiu de la Batalla de l'Ebre de Tortosa. Amb la futura llei també se sancionarà tothom que enalteixi el franquisme o provoqui danys en fosses de la Guerra Civil i la dictadura.
Té la paraula.
Juan Fernández, portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya.
Aquesta setmana la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha compromès a presentar una proposta concreta del nou model de finançament autonòmic a principis de l'any que ve. Quin model defensa el PP de finançament?
Nosaltres defensem un nou model de finançament per Catalunya que millori els recursos que rep i que té disponibles per fer una bona prestació dels serveis públics. Però això és el mateix que defensa qualsevol autonomia, no? Qualsevol president de comunitat autònoma, si li preguntes si vol un nou finançament per la seva regió, dirà que sí. I nosaltres, des del Partit Popular, evidentment que diem també que sí, no? Però tenim la convicció de que aquí a Catalunya, abans de demanar i obrir un procés sobre un nou finançament, el que hem de fer és mirar-nos a nosaltres mateixos, no? Fer una macroauditoria d'aquesta macroestructura que té la Generalitat, retallar aquesta macroestructura per invertir en la millora de serveis públics i, sobretot, crear prosperitat a través de la baixada d'impostos, no de la pujada d'impostos o de mantenir l'infern fiscal al qual ens té sotmesos el govern de Salvador Illa.
En aquest debat del finançament estem sentint parlar molt del principi d'ordinalitat. Aquest principi vol dir, perquè els oients ens entenguin, que les comunitats que més aporten a les arques de l'Estat, com pot ser, per exemple, Catalunya, no poden sortir perdent després a l'hora de rebre recursos un cop aplicats tots els mecanismes redistributius entre els diferents territoris. El Partit Popular troba just que es respecti el principi d'ordinalitat?
Bé, jo el que crec és que hi ha la fórmula, ha d'existir la fórmula que, més enllà d'aquest principi d'ordinalitat, totes les comunitats rebin allò que necessiten per prestar uns bons serveis públics. I que aquesta proposta ha de sortir del consens. El que no podem fer és posar damunt la taula una proposta com el finançament aquest singular de Catalunya, aquesta cupo separatista que vol que patrocina Salvador Illa i el govern de Pedro Sánchez, que el que fa és fer un pacte a través de la corrupció política, no? Del xantatge a qual el somet els seus socis d'Esquerra Republicana, no?
En el cas que es pactés consensuadament entre totes les comunitats autònomes aquest nou model de finançament, el PP reivindicaria que es respectés el principi d'ordinalitat a totes les comunitats.
És que la majoria de comunitats autònomes que s'asseuen a la taula de la conferència de presidents són comunitats governades per el Partit Popular. Per tant, allò que s'aconsensui amb totes les comunitats del Partit Popular, que són la majoria, pues el Partit Popular evidentment que hi donarà suport. Més enllà, i torno a repetir, més enllà de principis d'ordinalitat o de qualsevol altre principi o de qualsevol altre criteri, nosaltres el que defensem és el consens, fer-ho de forma transparent i fer-ho amb l'únic objectiu de millorar els serveis públics a totes les comunitats i al conjunt del país.
La presidenta balear, Margà Provenç, ha estat una de les primeres dirigents autonòmiques del PP que s'ha pronunciat a favor obertament del principi d'ordinalitat. Tem que aquest debat acabi dividint els dirigents territorials del seu partit o que acabin defensant coses diferents?
No, en absolut. Jo respecto absolutament l'opinió de la presidenta de Balears, que està fent una gestió a la seva comunitat brillant i que, al final, la seva prioritat, com la prioritat dels altres presidents de comunitats autònomes del Partit Popular, és aquesta millora dels serveis públics. Quan parlem de finançament i quan parlem de pressupostos, moltes vegades els polítics ens perdem en el debat d'aquests principis, de paraules tècniques, i al final als ciutadans el que els sembla és que els estem una redant una mica, no? El que importa de debò en tot això, quan parlem de pressupostos o quan parlem de finançament, és que les llistes d'espera a la sanitat pública s'escurcin. De que deixin d'existir barracons escolars als col·legis públics de Catalunya, de que no es triguin 22 mesos en certificar una discapacitat a Catalunya. I, nosaltres des de Catalunya no estem per donar lliçons de res. No estem per donar lliçons de res, a cap comunitat ni en el conjunt del país.
Vostè em deia ara que s'ha de fugir d'aquests conceptes tan tècnics com pot ser el principi d'ordinalitat, però el cert és que per definir el nou model de finançament s'ha de dissenyar l'arquitectura d'aquest model i s'han d'agafar alguns criteris. No sé el PP quin model exactament defensa.
Pues això ho haurem d'escriure segurament i ho haurem de projectar amb aquells que entenen de la matèria, amb persones, amb fiscalistes, no? Amb persones que entenen d'Hisenda Pública i que sobretot poden fer una mirada des d'una perspectiva absolutament tècnica, analitzant les dades, des de l'objectivitat i no des de la subjectivitat, des del xantatge polític i des de la corrupció política, que només interessa a aquells que volen sobreviure en aquesta situació un dia més.
Per exemple, les últimes balances fiscals assenyalaven un dèficit fiscal de Catalunya respecte a l'Estat de 22.000 milions d'euros. Això creuen que s'ha de corregir.
Sí, com també s'ha de corregir les balances fiscals a nivell comarcal a Catalunya. S'inverteix a totes les comarques de Catalunya per igual? Per tant, això de les balances fiscals només serveix com a eslògan, però no per materialitzar una realitat que sigui defensable políticament.
El PP estaria a favor d'un model de finançament que respectés les singularitats de totes les comunitats autònomes, les singularitats de Catalunya i de la resta de comunitats?
Home, és que si parlem de singularitats, estic segur que totes les comunitats tenen alguna singularitat, perquè Espanya és un país divers, amb moltes singularitats. Catalunya també té singularitats pròpies, però no des del punt de vista de distorsionar la realitat o de distorsionar fins i tot la història, no? Perquè moltes vegades Catalunya el que ha fet és distorsionar la història per dir que som singulars i que som molt diferents d'altres territoris. Escolti, aquí el que es tracta és de defensar un projecte nacional que es diu Espanya. I aquest projecte nacional que es diu Espanya té moltes singularitats, entre elles Catalunya, com pot ser Andalusia, com pot ser Galícia o com pot ser també Extremadura, no? Per tant, torno a repetir, jo crec que és molt important remarcar-lo, aquest model de finançament s'ha de construir en base a la millora dels serveis públics, allò que reben realment els ciutadans, allò que els ciutadans necessiten en el seu dia a dia, i no en aquelles consignes polítiques que defensen determinats partits polítics.
Canviem de registre, ens endinsem en el terreny més personal. Li demano si pot contestar ara amb respostes al màxim de breus possible. Quina injustícia social l'enerva més?
Segurament la guerra i les conseqüències de les guerres.
Quin diputat o diputada que no sigui del seu grup fitxaria per al Partit Popular, ideologia a banda?
Jo crec que la gent que està per fitxar és la ciutadania, no? Jo crec que nosaltres hem de tenir l'ambició de ser els millors altaveus de tota la ciutadania, no de fitxar ningú d'altre partit.
És puntual quan queda amb algú?
Raonablement, no.
Té algun estil de música que li agradi especialment?
La veritat és que m'agrada de tot. A les meves llistes de Spotify i de YouTube tinc de tot.
Té algun viatge pendent de fer?
Moltíssims, moltíssims. La veritat és que fa molts anys que volia anar a Jerusalem, però amb aquesta situació actual es fa molt difícil.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
Un cap de setmana tranquil amb la família, a la muntanya o a la platja per desconnectar i sobretot per disfrutar d'aquells que mereixen el meu temps, que són els meus fills.
Juan Fernández, portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.